Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, 6 minuts que passen d'un quart d'11 del matí i fem la, anava a dir, entrevista anual a Joan García Targa abans que se'n vagi a Exbatún. Joan, bon dia.
Bon dia.
Abans, però abans, abans, a quina hora hi ha el vol?
A les 6 de la tarda vaig a Barcelona a París i després París-Mèxic. Arribo demà pel matí a les 8 del matí, hora de Mèxic, que aquí seran les 4 de la tarda. Em faig una dutxa i me'n vaig a donar una conferència a la Facultat de Ciències Antropològiques amb un col·lega del projecte i després me'n vaig a Chichen Itza perquè el dia següent dono dues conferències a Chichen Itza. I aleshores torno, presento un llibre amb un altre col·lega i bueno, suma i sigue. Anem a congressos, fem un taller infantil...
Clar, és veritat, més la... és que no hi havia caigut. Clar. 26 de novembre a les 17:30... En la Casa de Cultura de Pistel os invita a la plàtica.
Clar.
La plàtica, clar, ens hem de posar en llenguatge d'allà, oi? Exbatún, un modelo de arqueología colaborativa en el área maya, a cargo de Heiser Gerardo Martín Medina y Juan García Targa, Diputación de Barcelona. Aquesta és una. Una altra. La zona arqueológica de Chichen Itza a través del Gran Museo de Chichen Itza tienen el gusto de invitar al público en general a la plática. Fa gràcia això de la plàtica, eh? És clar, és veritat.
No, quan parles amb algú no parles, platiques.
Platiques, és veritat. Exbatún, Tecal de Venegas, Yucatán. El valor de l'agua en un assentamiento maya. Atenció, 26 de novembre de 2025, és a dir, d'aquí dos dies. Entra libre, no entrada, entra libre, 10-30 hores.
Crec que això és un error, eh?
Ah, vale. Deu ser entrada, no?
Un error tipogràfic.
No, Albert.
L'idioma és diferent, però tant no.
Sí, tant no, eh? Sala immersiva del Gran Museu de Chichen Itza. I després la tercera. Aquesta és demà. Sí, la ciutat maya de Exbatún. 6 anys de treball interdisciplinari. Juan García Targa, Heiser Gerardo Martínez Medina, Héctor Hernández Álvarez, Ángel Francisco Chepul, Candy Aslim Bermeo, Daniel Luna Konik y David Alejandro Q. 25 de noviembre, 12:30 horas, Facultad de Ciencias Antropológicas UADI, Auditorio Salvador Rodríguez Losa. Entrada libre, aquí sí que diu. A la Universidad de... Bueno, això...
Facultat de Ciències Antropològiques de la UADI.
Correcte. És a dir que tens lío només arribar.
Sí, però és que cada any és el mateix. És a dir, clar, com que anem realment fent dues setmanes de treball de camp, i jo vaig una setmana abans per poder fer, diguem-ne, aquests bolos, per entendre'ns. Vale? Aleshores, clar, el temps és molt just. Aleshores, clar, l'ideal seria arribar demà, a primera hora de la tarda d'aquí, primera hora del matí allà, i descansar i això, però clar, és que per poder optimitzar el temps s'ha de fer així.
El jet lag, tinc la sensació, és pitjor cap aquí, no?
A mi em costa més cap aquí.
Cap aquí, oi que sí? És que...
Perquè a més, per exemple, aquest any jo espero molt perquè el vol és un vol que surt a les 11 de la nit de París, que és l'hora d'anar a dormir aquí, llavors... la qual cosa vas a favor de la son.
Sí, sí.
En canvi, quan tornes, vas en contra.
Vas en contra de la son. I llavors...
Bueno, tu que em fusta...
Vingues més. Bueno, la qüestió és que, evidentment, tot això ja ho has de tenir preparat.
Ah, efectivament.
Per anar allà, no,
sí,
no,
sí, sí.
No tu miraràs a l'avió?
No, seria opcional, però no.
No arribem
són
a
aquests nivells. Són moltes nivells. Hores.
Jo et volia fer una pregunta abans de tot, clar. Estàs aquí, que si vinc a mirar perquè han de fer unes obres no sé on, mirar allà sota, que si el vinyet, que si passem el rodillo aquell pel vinyet a veure si trobem els romans. Anava a dir, el canvi de xip és, a més, tan ràpid, amb un vol entremig... És...
Bueno, porto fent fa molts anys, eh? Mira, fa molts anys, quan encara no havia presentat la tesi doctoral, me la vaig revisar a l'avió. Però clar, són moltes hores, torno a dir... i et dona temps i sí, canvies de xip. Igual que quan tornes,
també
passes dels maies i tens 12 hores per adaptar-te a la rutina d'aquí, no? Òbviament, a nivell laboral estem parlant. No? Els romans, els ibers, el carrer, carreta, el que sigui, no? Aleshores, bueno, faig moltes coses des de fa molts anys, molt diverses. Algunes que són engrescadores, com aquesta, òbviament és engrescadora, com el tema del radar al vinyet, que és molt engrescador, perquè és una cosa diferent a lo que surt de la rutina habitual de vigilar obres, que és una cosa més, més tediosa o més que no t'aporta gaire a nivell, diguem, intel·lectual o de reflexió. I però sí, has d'anar canviant el xip, fins i tot allà. És a dir, un dia anem a fer un taller amb un col·legi, que aleshores ja no és una part d'arqueologia, sinó que és una part de didàctica.
Ah, és diferent.
Aleshores, has de canviar de registre, però és, sens dubte, en diferència de tot el que fem allà, que fem moltes coses. Anem a un congrés, que no te l'he posat per no agobiar-te. Anem a un congrés també que presentem dos ponències sobre el Xbatún. Clar, el taller és el més divertit perquè és amb nens. I aleshores fem retallables, fem no sé què. L'any passat es va fer una loteria amb maia, que va ser molt divertida, amb noms d'animals i no sé què, que tu tenies que anar d'oblidant en públic, no? Com si fos el bingo o tal. Però clar, jo ho deia i no m'entenien, perquè ho deia amb un accent que no era el maia, no? I aleshores, al final va tenir que venir una nena petiteta, que òbviament era maia parlant, a dir-ho, perquè a mi no m'entenien. No? Jo he posat tot l'esforç i el carinyo de dir-ho bé, però no era suficient. No era suficient, no? Però bueno, és la rutina amb la que estem i la veritat és que molt, molt, molt contents i satisfets de poder continuar cada any.
Quanta gent us ajunteu allà?
Doncs pues mira, d'aquí de l'estat anem la Carmen, el Xavi i jo, i després aquest any van 5 estudiants de l'Hèctor, més l'Hèctor, jo crec que serem uns 11 o 12. Vam començar, quan jo vaig anar el 2018, vaig anar amb dos treballadors i jo. I van començar a fer una... Bueno, perdona, i un arqueòleg, el Christian. I a poc a poc s'han ajuntat sinergies. És cert que tenim més patrocini, més diners, a base de molta feina, de buscar els diners, de fer dossiers, d'explicar-ho, etcètera, etcètera, etcètera. I aquest any estic particularment content perquè hem incrementat considerablement els diners que tenim. I això ens permet que a part de la gent que anem, diguem-ne, d'arqueòlegs, que ningú va cobrant, això sempre ho dic, contractem 9 treballadors i després ens ve un botànic i després ens venen alguns altres que, com la resta, ho fem per amor a l'art, perquè ens agrada. I mentre sigui així, funcionarà. El moment que cobrem serà un problema.
I que, clar, cada any és allò que ens expliques, cada any us trobeu que la selva ha tornat a fer-se amb tot.
Sí, no, clar, és que és un suma i sigue. És a dir, per exemple, aquest any volem fer una topografia que fan la Facultat de Ciències Antropològiques de la UADI, però clar, abans de poder fer la topografia s'ha de netejar perquè puguin fer la topografia. Llavors, això implica, per exemple, que la setmana que ve, dijous i divendres, vagin dos treballadors i creuem els dits perquè vagin i facin el que els hi dic, perquè si no, no els hi pagarem, òbviament, perquè desbrossin una zona sobre la que hem de treballar. La diferència important d'aquest any és que ens han donat permís i tenim els recursos per poder excavar l'interior d'una casa. Aleshores, això no ho hem fet fins ara, hem fet sondejos a l'exterior, però aquest any vam argumentar que teníem més recursos, vam fer un projecte que va convèncer el Consejo de Arqueología i ens han aprovat poder fer això. Això per nosaltres és un salt qualitatiu. És a dir, a part de fer recorreguts, a part de fer vols de dron, a part de fer fotogrametria, a part de fer sondejos per recuperar registres de ceràmica, etc., excavem, si no íntegrament, bona part d'una casa a l'interior. I això ens pot donar una informació de qualitat al respecte.
Fem una cosa, Joan, perquè estem parlant com si qui ens està escoltant sabés perfectament què és Xbatún, però sempre és bo fer una miqueta de background. A veure, contextualitzem. Què és Xbatún?
Bueno, Xbatún és el nom d'una ciutat maia prehispànica ocupada entre el 300 abans de Crist i el 1200 després de Crist, més o menys, que es coneix des dels anys 80, que jo vaig treballar quan treballava per un projecte mexicà a prop de Xbatún, i que des del 2018 i amb patrocini privat fonamentalment d'empreses de Sitges, que això és lo interessant, i per això vinc aquí en part per fer difusió, i ara em permetràs que enumeri les empreses.
I tant.
Vale? I que ens ajuntem un seguit de bojos, els maies, per conèixer millor aquesta ciutat. però no únicament tractem amb les pedres, sinó que també intentem fer entrevistes a gent que va viure molt a prop del lloc arqueològic, que va estar una antiga hisenda ramadera i agrícola, i que fins als anys 60 vivia gent. Aleshores, entrevistem amb aquella gent que vivia allà quan eren petits i ens expliquen històries dels seus vincles amb les restes, amb la qual cosa és molt interessant, perquè ajuntes la part, diguem-ne, arqueològica amb la part etnogràfica i amb la part més vivencial, no? Aleshores, és un projecte que a més té un afany de difondre el que fa, no per ego, no per dir, és que... no, senzillament perquè creiem que la contraprestació de la gent que ens ajuda, sigui públic o privat, és explicar el que fem. Aleshores, per això fem aquest taller que t'explicava ara als nens. Ho fem al poble on dormim i on ens deixen una casa i estem allà. I la gent veu que va aquest any hi ha dos furgonetes amb gent estranya, vale? Alguns d'ells més estranys encara perquè venim de fora, uns altres estranys a mitges, i que anem i que tornem molt cansats, plens de pols i això, i com a resposta, perquè explicar-los què fem, sempre fem alguna xerrada. Alguna xerrada tant a Tecal de Venegas, que és d'on venen els treballadors, com a Soncawich, que és on vivim.
M'imagino que els primers anys devíeu ser estranys i ara ja més o menys us deuen esperar.
Bueno, no ho sé, últimament anem amb aquestes dates, no? I aleshores, clar, home, invertim una mica en l'economia local, per entendre'ns. Per exemple, hi ha una casa que ens deixen, però una altra que la lloguem. Per tant, estem repercutint en una família que ens juga a la casa. El menjar el comprem amb una població propera, perquè, clar, m'han de fer un tiquet que sigui homologable perquè jo poder-ho gestionar amb la fundació per la que treballo, la Fundació Catalunya Amèrica. I per tant sí que repercutim, no? Alguns dies anem a menjar pizza, anem a la plaça a menjar tacos o a menjar el que sigui, i d'alguna manera repercutim en l'economia local, tant la d'Izamal, que és una població més gran, on comprem, és una població que deu tenir, no sé com Sitges, 40.000 habitants, una cosa així, però més extens, sense edificis alts ni tot això, i allà hi ha supermercats, ja no sé què, i allà comprem l'engròs. Aquest any hem de comprar material de restauració o de consolidació perquè l'intervenir en un edifici a la institució mexicana t'obliga a consolidar-ho, és a dir, a no deixar-ho pitjor del que estava. Aleshores, bueno, repercutim una mica en l'economia. I a part, amb aquest afany de difusió, a part d'aquestes xerrades que tu has esmentat, a Chichen Itza, a Pisté, a la Facultat de Ciències Antropològiques, etc., anem a un congrés que es diu Iscansijó, que és el nom prehispànic maia de la ciutat de Mèrida, que va ser fundada el 1545, i que és un congrés intern a nivell d'arqueòlegs institucionals i que ens interessa molt presentar al congrés això, perquè és com una posada de llarg, per entendre'ns, del projecte dintre dels col·legues més propers. I per tant presentem dos articles, que un el tinc mig fet i l'altre el fan uns altres, que és de qüestions tecnològiques.
Per situar Exbatún en el món maia,
sí.
De què parlem?
Bueno, Exbatún és una ciutat petita, si la comparem amb Chichen Itza, on aniré demà passat, que és una megalòpolis immensa. Clar, el primer que diré a la directora que ens ha permès anar-hi és moltíssimes gràcies per acollir en un lloc tan petit en un lloc tan gran, perquè és així. És com si, no sé, la comparació seria com anar a Roma a parlar de l'arqueologia de Sitxetana. No? I clar, vas al centre, al meollo de la cosa, i tu li presentes cosetes molt més modestes, no? Òbviament, és el cas. Però, dintre d'aquesta modèstia, és un lloc molt interessant perquè està envoltat de punts d'aigua. De fet, el nom, sempre ho explico aquí, quan estic amb tu, es diu Exbatún, vol dir lloc on es recull l'aigua, o pedra on s'emmagatzema l'aigua. Exbà vol dir aigua i tun, pedra, maia. I per tant és un lloc que per nosaltres és molt especial. Jo estic vinculat des de l'any 94, que vaig anar a fer una primera topografia, i després crec que és un lloc interessant perquè sembla un lloc de culte, un lloc de culte, de peregrinació vinculat als rituals amb l'aigua. Per tant, es separa una mica d'altres assentaments o llocs arqueològics que hi ha a prop, que estan més destinats al comerç i a d'altres qüestions, una part més militaritzada, una part més administrativa, amb edificis potser més grans, i en canvi Exbatún té una sèrie d'inputs que ens orienten a pensar sobre això. I per això no treu, per exemple, que l'any passat vam treballar, vam fer l'aixecament de tot un espai residencial al costat d'un edifici, i precisament la casa que et dic que excavarem aquest any és un d'aquests espais domèstics residencials. Uh-huh. Això és un acte de fe, no? És com Forrest Gump i els bombons, clar, no saps el que et sortirà. Aleshores, bueno, veurem una mica si el fet d'excavar l'interior ens permet documentar evidències que a l'exterior no les veiem.
Aleshores, has comentat que tot ho feu amb autoritzacions.
Evidentment.
Del
és
govern.
Que si no, no ho pots fer. És a dir, perquè nosaltres anem aquest any, hem d'haver presentat, ho hem presentat al mes de finals de maig, principis de juny, l'informe de l'any anterior i la proposta perdó, d'aquest any. Aleshores, aquests dos documents, que l'informe l'any passat vora 400 pàgines i l'informe de proposta d'aquest any vora 50, on expliquem el que hem fet l'any anterior i el que proposem, posem a consideració d'aquesta gent per fer aquest any. I aleshores l'hem de complir. És a dir, si jo aquest any he dit que faré una cosa i no la puc fer perquè no tinc temps o, jo què sé, per les circumstàncies que sigui, jo a l'informe del 2025 explicaré, i sempre ho faig, tenia que fer això, 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 però això i això no ho hem pogut fer perquè no ens han donat temps. O ho hem fet amb menys intensitat perquè no hem tingut temps, o no hem tingut els recursos, o la persona que tenia que fer al final no ha pogut venir, però s'explica.
D'acord.
Més val explicar que no tenir que justificar perquè no ho has fet.
Són molt curosos els mexicans en la protecció seu patrimoni.
Com tots els països que els han robat tota la vida, com Egipte. Com Iran, Iraq, Brasil, Colòmbia, etc., són molt gelosos del seu passat i està molt bé. Està molt bé. I aleshores, bueno, són exigents, però sense arribar tampoc a la paranoia. Són exigents dintre de coses lògiques. Jo, per sort, conec, per circumstàncies, a la presidenta d'aquest Consejo de Arqueología, no la conec personalment. És a dir, sí, sé com és, perquè he vist una foto, que me la van passar, per saber quina era, però sempre que hem tingut algun problema hem recorregut amb ella, i és una dona, sense conèixer-la personalment, amabilíssima i supereducada. De fet, aquest any, amb el Heiser, aquest que fem algunes xerrades, hem editat un altre llibre a Oxford sobre l'ús de l'aigua i tal i qual, i li enviaré un exemplar que el tinc allà preparat i enviar-li com a deferència per totes les atencions que té amb nosaltres sense conèixer-nos.
D'acord, és a dir que en aquest sentit es valora, doncs, la feina que esteu fent, i per això, doncs, podeu renovar els permisos.
Clar, es valora que som una gent que intentem plasmar sempre que som una gent seriosa, que compleix amb les normatives, que respon als correus, que respon a tot el que es fa falta, que es fa la difusió pertinent, fins i tot institucional, amb els òrgans institucionals de comunicació de l'Estat. L'any passat vam anar a una entrevista amb una televisió, amb un periodista molt conegut a Yucatán i a l'Estat. Això es va permetre que contactessin amb nosaltres gent del centre de Mèxic, d'un diari molt conegut que es diu Excelsior, i també de la comunicació interna de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història. Això ens va permetre fer un salt qualitatiu a nivell de presència del que fem a nivell global. Van aparèixer articles a la Xina, que òbviament no els entenc.
No.
Però sí, en tenia ells fa turn perquè, bueno, sortia una foto. Vale? Però, insisteixo, intentem sempre ser molt curosos perquè d'una altra manera no ens renovarien, tal com has dit tu. Aleshores, intentem ser, i a més, transparents. Per exemple, aquest any estem molt contents perquè, a part dels patrocinadors d'aquí, com són la Fundació Catalunya Amèrica, com són Bioca, com són Sunway, aquí a Sitges des del principi, com és Xai Montornès, com és una empresa que aquest any ens comença a recolzar, que es diu Precision Magnetics, que aquí hi ha el CEO de l'empresa, o com Tomàs Gràcia, o com l'empresa Vallès, és a dir, la majoria són constructores amb les que jo he tingut relació, però també estem molt contents.
A les que vas a vigilar.
A les que hi vaig a vigilar. Intento ser bo. I aquest any ens recolza la Universitat Estatal de Nou Mèxic a través d'un contacte que coneixem i que ens recolzen econòmicament i porten una sèrie de recursos, etc. És a dir, és un projecte, com estàs veient, que funciona a base de Sinergies.
Anava a dir, com vens un projecte d'Inques a empreses de Sitges?
Com venc un projecte de maies?
Ai, d'ahir, t'he dit d'Inques, ja. No. I he fet una barreja tonta jo.
No, és a dir, mira, el projecte té dos vessants, no? Per una part, la cosa arqueològica, que li pot interessar més o menys, no? Si és amant de l'arqueologia, li interessarà, i si no... Aleshores, intenta apel·lar, en alguns casos, quan vaig començar, a la relació entre les persones, no? És a dir, en Songway, que vam portar les excavacions al Vinyet fa 21 anys, vam acabar amb una molt bona relació amb el president, amb el director de Songway, i és el patrocinador més antic que tenim. Any rere any, en recolzen, i a més han pujat la quantia econòmica, perquè m'han dit, si aconsegueixes més diners, jo donaré més diners, que és lògic. Aleshores, després s'ha anat incorporant altres empreses. Per exemple, aquest any tenim el Xavi Montornès, que vaig coincidir aquí amb les obres del carrer Carreta, que hi estava en una altra obra, i li vaig comentar, i com que ens coneixem també des de fa temps, em va dir, escolta, però sí, et recolzarem això. L'empresa Vallès, que corre molt per aquí, ha fet, entre altres coses, el de l'entrada, on anirà el Lidl o l'Aldi aquest i la gasolinera. Ara estic treballant per ells, a Calafell. I aleshores vaig parlar amb ell, i li vaig explicar, i ho va entendre, perquè hi ha una vessant social. El Tomàs Gràcia, per exemple, va ser molt interessant perquè ell recolza molt qüestions de la infància, entre altres, de fundació. I aleshores jo li vaig explicar que fèiem una activitat, uns tallers infantils al poble. I aleshores em va demanar, fes-me un informe sobre això, i si em convenç, li vaig fer un informe i em recolza també. Aquest senyor de Magnetics, que és nou, va ser a través d'un contacte d'un amic, que jo dono una xerrada a Sant Pere de Ribes, i un dels que ve és el germà d'aquest senyor, i aleshores vam tenir un sopar molt agradable a casa seva, aquí a Sitges, i em recolza. I després hi ha, per exemple, la Fundació Catalunya Amèrica, de la qual soc patró i que té seu a Sant Jeroni de la Murtra, que també des de l'any 2021 en recolza. Perquè tal com diu la Fundació, és Fundació Catalunya Amèrica, és a dir, establir els vincles entre Catalunya i Amèrica. I el projecte quadra perfectament amb el nom i amb el sentit de la institució, de l'entitat. La diferència també d'aquest any és que tots els diners que ens donen els hem vehiculat a través de la Fundació, com a donacions. És a dir, que la gent ha fet un ingrés bancari a un compte de la Fundació, a canvi d'aquest ingrés seria fet en primera instància una carta d'agraïment individualitzada, en castellà, català, depèn del destinatari, i l'any que ve, a nivell fiscal, aquesta gent, aquestes empreses, es podran desgravar.
Perquè han fet una donació en una fundació.
Exacte. Aleshores, pot ser que no els interessi l'arqueologia, pot ser que no els interessi, diguem-ne, la vessant social, que és molt difícil que no t'interessi quan els expliques que és en una zona deprimida econòmicament, que ajudem a la gent, que... A veure, si no pots, no pots, òbviament. Per tant, la majoria sí que s'han posat bé, diguem-ne, per ajudar cadascú amb la mesura de les seves possibilitats. És a dir, nosaltres no exigim. Nosaltres els hi proposem, escolta, tenim aquest projecte, ens agradaria comptar amb la teva col·laboració, com a contraprestació, què podem fer, no? Que és el que al final també interessa, no? Doncs des d'ara que estem amb tu aquí, Joan, parlant a la ràdio i dient les empreses que participen i altres que no volen aparèixer, ¿vale? Quan anem a Mèxic, exactament el mateix, en tots els congressos que anem, imprimint samarretes cada dos anys amb els logos, això és el que podem fer. Vale? Totes les xerrades que jo faig, mira, des de l'any passat fins ara, aquí a Catalunya he fet a Badalona, aquí a Sitges, a Vilanova, a Espluga de Llobregat, l'altre dia al barri d'Horta, tinc que fer a Lleida un parell l'any que ve, i a Mèxic, totes aquestes i algunes més. És a dir, cada any fem una mitjana d'entre 8, 9 i 10 conferències, més entrevistes com la que estem fent, més programes de televisió allà, més, un sinfín d'activitats per donar a conèixer el projecte, tant amb la seva vessant arqueològica, però sobretot la vessant social. Pensa que els treballadors que contractem estan en un poble que es diu Tecal de Venegas, que és un poble amb una economia molt precària. Molts d'ells, òbviament, no viuen d'això, del que nosaltres els hi paguem. Això els hi serveix com d'aguinaldo per Nadal. Els hi paguem el que estipula l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, que són 500 pesos al dia. Això són uns 25 euros al dia per treballar 8 hores. ¿Vale? És una misèria. Aleshores, com els contraprestem també amb ells? Pues els hi convidem a menjar al final, cada dia sí dia no els convidem a una Coca-Cola a acabar, i a xarritos o a patates o el que sigui. Nosaltres esmorzem a casa i quan ens venen a buscar amb la camioneta els convidem a cafè els que volen, és a dir, intentem ser el més que no hi hagi un salt de nivell, vale? Que estiguem tots al mateix pla, vale? Intentem, òbviament no ho aconseguim, perquè al final el que paga, que sóc jo, sóc el que es dirigeixen.
Clar.
No? Però, i sembla que sigui el tio Gilito quan estic allà, quan a mi no m'agrada tocar els diners, vale? No m'agrada el tema de comptabilitat, he de fer els càlculs 4 vegades perquè no m'equivoco per fer les factures d'Hisenda, perquè em poso nerviós, o sigui, no serveixo per fer comptabilitat, i aquí ho filo molt prim perquè no ens passem, però que tampoc jo me'n torni aquí amb 500 euros perquè he deixat de ser empàtic amb aquesta gent, que gràcies a ells podem fer la feina.
Per tant, la feina que es fa en el lloc deu representar un 20 o un 30% del projecte, perquè clar, si comptes tots els informes, totes les recerques de finançament, tots els permisos, les donacions de comptes, les conferències o fins i tot doncs, la qüestió de les escoles o, clar, dediqueu moltíssims esforços, molts,
sí, sí,
a aspectes que no estan directament relacionats amb la recerca, amb la investigació.
Però és que això, Joan, qualsevol projecte d'investigació arqueològica o d'investigació en general és així, és a dir, perquè nosaltres puguem anar-hi allà, què necessitem? Uns recursos econòmics, necessitem un personal, tant, diguem, el maia com el tècnic, i necessitem els permisos. I això requereix, no et dic que sigui una feina dia a dia, però clar, jo m'estic, així com hi ha uns altres, perquè diferents circumstàncies arriben i excaven, està molt bé, perquè es faci tot aquest procés i puguem fer aquesta feina de 2 setmanes, això requereix molts mesos de treball.
I sou els mateixos els que al final ho heu d'assumir.
Sí, no, si al final són 4. Perquè després hi ha estudiants que sí que, per exemple, a la conferència que fem a la Facultat de Ciències Antropològiques, que ells estan, fem una conferència de 3 quarts d'hora, que jo faig un quart d'hora, l'Hèctor, que és el seu professor, fa un quart d'hora, i els estudiants es divideixen el darrer quart d'hora per explicar el que van fer l'any passat. És a dir, intentem una forma de compensació també per la gratuïtat en la que van aquests estudiants que estan en pràctiques, és que puguin participar als congressos, puguin escriure, i escrivim tots junts. O sigui, per exemple, el llibre aquest que et dic, que presentarem el proper dijous, és un article que signem tots i jo estic al 5è o al 6è. El primer està el Heiser, després tal, després hi ha estudiants, després hi ha l'altra codirectora del projecte. És a dir, jo no tinc cap afany, perquè jo el currículum ja l'he fet, però sí que ells tinguin la possibilitat que a nivell curricular els hi compta més. I sobretot treballar tots plegats.
Sembla que ja t'ho hem preguntat alguna altra vegada. Això és com una mica de projecte de vida, no? Perquè al final, clar, no té, anava a dir, excavar Exbatún no té final.
No. O sigui, és a dir, hauria de tenir 10 vides o tenir molts més recursos.
Evidentment.
Clar, si aquí en comptes de tenir el pressupost que tenim, doncs posa-li que tinguéssim cada any, pues que sigui una ajuda National Geographic, que tinguéssim 100.000 euros cada any, home, la cosa canviaria. Pues ens variaríem entre nosaltres, però la cosa canviaria. Però clar, és una... Sempre ho explico. Jo quan era petit i anava aquí als Escolapis i ens feien fer una redacció, sempre feia la mateixa, que al final em van dir, escolta, canvia de registre, no? Sempre somiava amb aquestes coses, no? I d'alguna manera el projecte Exbatún és un culminar un somni, un somni d'anar allà. Jo he anat allà amb mexicans, amb espanyols, etc. Però portar un projecte des d'aquí, organitzar-ho, parir-ho d'alguna manera, des del principi pensar com ho podem fer, com satisfer els diferents egos dels diferents persones que formen part del projecte, intentar fer de bombero a vegades, que hi ha problemes... Tot això és molt satisfactori per mi. Vale? Algú dirà, estàs boig. Fer tot això i que a més no et paguen, perquè estem en un món així, no? Que si no et paguen no, sembla que la cosa no té valor. Però jo crec que és el contrari. És a dir, jo aquí treballo amb arqueologia per empreses, per ajuntaments, per el que calgui, i jo aquí ja em guanyo la vida. Aleshores, em permeto el luxe de complir un somni d'infantesa i estic molt satisfet. I quan escric, a vegades quan escric informes aquí em costa que en surtin les paraules, segons del que escrigui en surten soles, perquè ho portes al cap tota la vida, donant-li voltes i al cor, òbviament. Que aleshores és això.
Seran dues setmanes molt intenses, com
molt,
sempre, no?
Molt, i aquesta primera més encara. Perquè, bueno, perquè ja és tot molt intens, t'aixeques molt més d'hora, el transport, és a dir, també t'ho dic cada any, des de Soncawich, que és el poble, fins que arribem al lloc on deixem els vehicles, triguem una hora i mitja per mig de la selva, o sigui, arribes ja trotinat, i després camina 20 minuts, i després estigues 8 hores treballant i després torna, no? I a més dormim amb hamaca, que es dorm molt bé, vale? Amb ventilador, però clar, no dorms com el teu llit de casa teva. Per molt que dormis molt bé i riguis molt, al final, clar, jo tinc 59 anys. Alguns que venen tenen la meitat, però estic molt content, perquè acaben igual de cansats o més que jo. Vale? Perquè el component il·lusió potser el tenen, però no, segur que no el tenen com jo. I això fa molt.
És com un camp de treball, no, això?
És com un camp de treball, sí, perquè també hi han... Mira, aquest any, per exemple, ens venen una noia que no conec, només la conec de parlar amb ella per WhatsApp, i un noi que m'han dit que és molt conflictiu, vale? Però que no sé per què ha de venir, però bueno, és igual. Pues, haurem de fer teràpia de grup, teràpia col·lectiva, perquè m'han dit que és una persona conflictiva, però bueno, també ho era una altra d'una altra, i no ho va ser. Si la gent també s'esvera.
I al final,
al final no és tant.
I al final no és,
no, no és tant com l'havien pintat.
Tens ganes de tornar-hi cada vegada quan s'acosta?
Moltes. Pregunteu-li a la meva dona. Clar, fins un mes abans estic més o menys tranquil, perquè a més estic molt enredat amb un tema d'aquí, d'informes i de coses aquí, amb una cosa de Calafell. Però quan queden una setmana em començo a posar nerviós, perquè a més són moltes coses al cap, més coses que tens d'aquí que et deixes, més coses que ja estàs projectant per l'any següent, més coses... I per exemple, jo avui estic molt relaxat. Avui m'ho he pres, m'he aixecat, he anat a caminar amb la Mònica, hem tornat, hem esmorzat, ara m'has dit, escolta, pots venir una mica abans, he vingut tranquil·lament, xinutxant, ara venir a llegir un llibre que estic molt engrescat, de romans, dinaré i després em portaré a l'aeroport i ja està. Però... i assumiu i toco fusta que em toqui sobretot el vol llarg algú que parli xino i així no tinc que parlar res, no? Algú... no, perquè no hi ha cosa pitjor que et toqui una persona, que et senti parlar amb algú i digui, ostres, ets català o parles espanyol i no parlo res, no parlo, jo soc agili o maia, només parlo maia, perquè clar,
i així t'ho treus,
i així m'ho trec de sobre, però clar, un avió, tal com vas ara, en classe turista, que vas apretat, no sé què és, a sobre et toca una persona que té ganes de xerrar...
Una tortura.
És una tortura, una estona, mira, per educació, no, la ola, tal, no sé què, vale, molt bé. Mentre es despegues, però clar, que estigui donant la xapa durant 12 hores que dura el vol, acabes...
Escolta, una més. No és el teu tema, però han inaugurat el Museu Egipci.
El Caire, sí.
Tens ganes de veure'l?
Jo no he estat mai a Egipte.
No has estat mai a Egipte.
No és un lloc que m'atraigui massa.
Això t'he preguntat,
tot,
no és el teu
tot
tema.
Tot i que ho he estudiat molt, ho he estudiat a la carrera, i amb els cursos que fem aquí sempre fem una classe d'Egipte, i tinc molt bons amics i amigues que excaven a Egipte. Home, si no he anat mai, ara és la possibilitat d'anar a veure el nou Museu del Caire. Mira, fa poc vam estar a Turí. A Turí hi ha el segon museu més important del món.
Sí,
d'art egipci.
Hi he estat.
i ens va fer una visita una arqueòloga egiptòloga fantàstica, que ho feia molt bé. Hi havia unes peces, que passa que clar, és un museu que el del Caire suposo que és l'Obèstia, i aquest és que, clar, per anar a veure el recorregut que ens feia la noia, pujaves, baixaves, perquè clar, és molt més petit i s'ha anat fent més gran. Però, tot i que insisteixo, no és el meu tema, és una cultura fascinant, això no li treu ningú. És una cultura d'una complexitat a nivell artístic, a nivell arquitectònic, constructiu, religiós, que òbviament seria absurd dir el contrari.
I ara falta que els hi tornin, oi?
Però mira, és que si tothom tingués que començar a tornar coses, no hi haurien prous avions, vale? Començant per Espanya,
per Espanya,
que tocar, per exemple, a Palenque, a Chiapas. Hi ha una col·lecció molt bona del primer investigador, que es deia Juan del Río, que era un militar, a Palenque, a Chiapas, que es van d'un munt de coses. Clar, si tots tenen que començar a tornar coses, primer els museus europeus, el Louvre, el British, el Museu Arqueològic...
Ja poden tancar.
Clar, si a més han de tornar la dama d'Elche a Elche, la dama de Baza a Baza... Clar, és que els museus quedarien buits.
I les pintures de Sixena.
També, evidentment.
I les pintures de Sixena.
Evidentment.
Joan, bon viatge.
Moltíssimes gràcies.
Esperem que quan tornis ens puguis també fer 5 cèntims.
Segur que sí.
Tot, i això, i aquesta mena, doncs, em sembla que cada any més o menys ja t'ho anem dient. Jo ho entenc com un projecte de vida, allò d'anar d'anar un cop l'any allà, trobar-se amb la gent d'allà, entrar en la cultura i ajudar-los una miqueta.
I desconnectar.
I desconnectar. Que també és una bona...
Que no és menor. No és menor.
No és menor desconnectar. Repeteixo, bon viatge i fins aviat.
Molt bé, gràcies.